senyor vulguin fer ús, que ho manifestin. La senyora Conesa, el senyor Villasenyor, el senyor Roda, el senyor Granger, el senyor Ramon, el senyor Vázquez d'Odero, la senyora Rodríguez, la senyora Reyes i el senyor Boix. Té la paraula la senyora Isane Conesa.
Gràcies, senyor alcalde. Vostès han fet diverses actuacions a la Rambla Can Móra i als entorns de Calquitèria amb l'objectiu teòric de fomentar la mobilitat sostenible, suprimint totes les zones blaves, creant un petit tram de carril bici i creant una zona de càrrega i descàrrega. El que planeja sobre aquesta actuació, una opinió o percepció que ens han traslladat alguns veïns, és que potser volien vostès corregir la baixa ocupació del pàrquing de Calquitèria, atès que és obvi que l'empresa concessionària en surt beneficiada. Per aquest motiu potser ha assumit el cost de les actuacions. Què està passant en aquests moments? Doncs que els cotxes continuen aparcant a la superfície, en la zona de càrrega i descàrrega, en els horaris no hàbils, i algun camió inclús ha aparcat en el carril bici. De fet, senyora Sobirà, ja li faré arribar les fotografies pertinents. En qualsevol cas, el que voldríem saber és si no hauria estat més lògic plantejar aquestes propostes d'actuació en el marc del pla de mobilitat, comptant amb la participació i opinió dels veïns i veïnes. Gràcies.
Gràcies. Senyor Rodríguez, endavant, té la paraula.
És també referent a Calquitèria i a la quantitat de queixes que ens han arribat per part dels veïns, que s'ho han trobat fet i dret, s'han trobat tota la mobilitat del seu entorn completament canviat. I com molt bé ha dit la senyora Conesa, era com és que no s'ha consultat amb els veïns i com és que no s'ha reunit. Gràcies.
Té alguna altra qüestió, senyora Rodríguez? Vale. Senyora Sobirà, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta era una zona del que podríem anomenar el centre de Sant Cugat, que encara quedava força desordenada. Moltes dels carrers de l'entorn doncs, s'han anat urbanitzant, s'han anat endreçant a nivell de vialitat, afavorint la vialitat també dels veïns i de les bicicletes, i aquesta era una zona que encara comportava tota una sèrie de problemes. Concretament el carrer Vinyoles era un carrer que presentava alguns problemes de seguretat, tant d'accés a la Rambla Ribatallada, perquè calia doncs, treure el morro del cotxe de manera important i moltes vegades doncs, era difícil poder accedir a la Rambla Ribatallada des del carrer Vinyoles. També era difícil l'accés cap al carril de més a la dreta i per tant poder girar a l'Avinguda de Gràcia, i per tant es considerava necessari incorporar algun element de seguretat com és ara un semàfor. També és cert que el promotor, diguem-ne, de la zona de Calquitèria doncs va fer un esforç important a l'hora de fer un aparcament que consideràvem que era necessari per la ciutat i que l'Ajuntament doncs, en aquells moments no estava en disposició de fer, però que no deixa de ser un aparcament públic que té una concessió. D'altra banda, com vostès saben, estem mirant d'anar connectant tots els carrils bicicleta de la ciutat que queden tallats. Concretament en aquesta zona hi ha el carril bicicleta que fa tota la Rambla del Celler i que passa per la Rambla Can Móra fins a Calquitèria, amb una zona de vianants, i després hi ha una altra zona que queda també vianantitzada per davant de l'escola Bressol del Patufet i que connecta amb la resta de carrers vianantitzats, i en canvi la Rambla de Can Móra queda batallada. Per tant, es va considerar convenient que, aprofitant doncs, que es volia millorar la seguretat, com deia el carrer Vinyoles, també afavorir l'accés dels cotxes a l'aparcament de la Rambla Can Móra o de Calquitèria, doncs també aprofitar per connectar aquesta zona de carril bicicleta, fent un carril bicicleta amb calçada, que és allò que procurem fer a tot arreu on és possible, i òbviament en una ciutat com Sant Cugat, que en el centre la majoria de carrers doncs, ja estan fets, el carril bicicleta, si es vol fer amb calçada, doncs s'ha de fer traient zones d'aparcament. Tot i així, s'ha ordenat tota la vialitat d'aquella zona, fent zona de càrrega i descàrrega a l'altra banda, mantenint també, com vostès saben, la zona de càrrega i descàrrega del carrer Girona, cosa que ens sembla doncs, que garanteix suficients places d'aparcament de zona de càrrega i descàrrega. Pel que fa a la supressió de les zones blaves, no és una actuació nova, s'ha anat fent en moltes zones de Sant Cugat. De fet, tota la vianantització ha comportat la supressió de totes les zones blaves en superfície. Com es fa aquesta supressió de la zona blava? Procurem no suprimir zona blava si no hi ha una alternativa d'aparcament. És a dir, les zones de blaves o l'aparcament en superfície del centre de l'entorn dels quatre cantons, recordo doncs, que hi havia zona blava i aparcament doncs, a tots els carrers, de fet, també, per exemple, un carrer recentment vianantitzat com és el carrer Sant Bonaventura, que també tenia zona blava, el carrer Francesc Moragues, totes aquestes zones no es van suprimir fins que no hi va haver-hi un aparcament com el dels quatre cantons. El mateix amb la plaça Lluís Millet, potser ja no se'n recorden, però en el seu moment hi havia aparcament, per exemple, al carrer Àngel Guimarà, evidentment un aparcament que també es va suprimir quan va estar enllestit l'aparcament de la plaça Lluís Millet. Per tant, el que procurem és sempre donar una alternativa. I això no és una cosa que fem nosaltres perquè sí, és una pràctica habitual en totes les ciutats que procuren anar despejant els carrers, la superfície de la ciutat, de cotxes, despejant segurament no és una paraula gaire correcta, però ja m'entenen, deixant lliure la superfície dels carrers, afavorint que siguin o bé per circulació, o bé per cotxes, per la circulació dels cotxes, que sigui més còmode, més àmplia i més segura, o bé per als vianants, o bé per les bicicletes, i per tant anar soterrant, per dir-ho d'alguna manera, els cotxes en pàrquings soterrats. I això es va fent a tot arreu. Sí que és veritat que quan es fa, doncs els veïns afectats o sobretot el comerç, perquè les zones blaves el que permeten és la rotació dels cotxes, doncs d'entrada entenen que allò no els afavoreix, no? També és veritat que fa uns anys substituir l'aparcament en superfície per l'aparcament soterrat a vegades suposava un greuge important, perquè si estava no valia la pena entrar en un aparcament per 10 minuts perquè t'acabaven cobrant una hora sencera. Això era una cosa, una sensació que tots teníem quan aparcàvem, no? Ara amb la tarifació per minuts, doncs aquesta excusa, tot i que encara ens falta fer el xip d'entrar en un aparcament per 10 minuts o per un quart d'hora, però jo ho he fet i els asseguro que va bé després veure que només et toca pagar 50 cèntims o 30 cèntims, depèn de l'estona que hi has estat, ni que sigui per fer un recado petit. Doncs és un xip que l'hem d'anar acabant incorporant a les nostres vides. Quan segurament algú de vostès baixa a Barcelona amb cotxe o va inclús a Terrassa, jo tinc una germana i quan hi vaig ja ni em plantejo trobar aparcament en superfície, vaig directament amb un aparcament, el soterro, faig els encàrrecs que hagi de fer, visito el que hagi de visitar i després el trec. I aquesta és una pràctica que a Sant Cugat, doncs, bueno, com que anem extenent tot el que és la zona de vianants i els carrils bicicleta, doncs s'ha d'anar procedint. Sí que és veritat que segurament vam fallar amb la comunicació als veïns i als comerciants abans de l'estiu, però era una obra que per la seva magnitud, sobretot pel que fa al carrer Vinyoles, però també pel que fa al carril bici, doncs s'havia de fer el mes d'agost per no interrompre el trànsit i no crear molèsties als ciutadans, i per tant doncs, aquí sí que assumeixo la meva part de responsabilitat de no haver informat amb prou temps a veïns i comerciants, però després es va procurar explicar. Jo m'hi he passejat per la zona, he parlat amb els veïns, he parlat amb els comerciants, sé també quins són els problemes que plantegen i confio que amb el temps doncs, sigui una obra que sigui ben acceptada pels veïns, com ja ho ha sigut pels ciclistes que habitualment i aquests dies doncs, ja es poden veure circular pel carril bici. Gràcies.
Gràcies. Sí, breument, sisplau.
Gràcies, senyor alcalde. Llavors, senyora Sobirà, entenc que vostè no amaga la preocupació de la concessionària per la baixa ocupació que tenia el pàrquing abans de les actuacions que s'han realitzat a Calquitèria. Aquesta preocupació existia? I acabo, un moment, sisplau. Jo no sé què passarà quan a les hores puntes on les mares i pares dels nens del Patufet vagin a recollir els nens el que passarà allà, perquè a hores d'ara ja li dic. Hi ha cotxes que estan utilitzant les zones de càrrega i descàrrega i en alguns casos camions i cotxes que estan aparcant en els carrils bicis. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez.
Gràcies. Jo tan sols era fer una reflexió si vostè, senyora Sobirà, també ha parlat amb els comerços, perquè sap que hi ha un supermercat allà al costat i com farà la gent la compra? Tindrà que anar amb tota la càrrega fins a baixar al pàrquing? Han pensat una mica també la viabilitat dels comerços que hi ha a la zona, perquè hi ha segons quins tipus de comerços que els acabarem ensorrant fent aquest tipus d'actuació si prèviament no se'ls hi ha consultat. Gràcies.
Gràcies, senyora Subirà. Proven, sisplau.
Senyora Conesa, no amaguem res. Tots els aparcaments de la ciutat, i si va ara en aquests moments, per exemple, en el de la plaça de l'Ajuntament, doncs d'entrada, en el moment en què es posen en funcionament, no estan a la seva màxima capacitat. També és cert que, així com la majoria d'aparcaments tenen un accés directe, en aquest cas, aquest aparcament no tenia un accés directe per part dels vehicles i que era dificultós, diguem-ne, veure'l i poder-hi accedir. Amb l'actuació feta al carrer Vinyoles, que, com li he dit, prioritàriament era per garantir la seguretat dels cotxes que s'havien d'incorporar a la Rambla Ribatallada i després inclús els que havien de fer la incorporació al carril de la dreta de la Rambla Ribatallada i accedir a l'Avinguda de Gràcia i que per tant comportava com a mesura de seguretat posar un aparcament, es va veure que a més doncs es podia fer aquest doble sentit que afavoria i possibilitava l'accés directe a l'aparcament de Can Quitèria, però estic convençuda que és un aparcament que anirà guanyant capacitat amb el temps. Pel que fa als comerços, sí, senyora Rodríguez, he parlat amb els comerciants, però hi ha un supermercat i a la zona de vianants de Sant Cugat, a la zona de vianants on no hi ha accés i que tenen els aparcaments inclús més lluny, concretament en el carrer Valldoreig, en aquests moments en conto com a mínim tres, dos, una mitjana superfície, una mica més petita i una petita. El supermercat del que vostè parla fa servei a domicili i per tant el que li hem de garantir és que tingui espai per fer càrrega i descàrrega, i té tot el carrer Girona, té zones de càrrega i descàrrega a la Rambla Can Móra i òbviament hem d'estar al cas perquè no hi hagi ocupació indeguda d'aquesta zona de càrrega i descàrrega per part de vehicles que no hi tenen dret. A més, aquest supermercat té unes hores de càrrega i descàrrega a les que fins i tot pot accedir a la plaça, en hores de càrrega i descàrrega. Fora d'hores de càrrega i descàrrega, repeteixo, carrer Girona i Rambla Can Móra. Hora de càrrega i descàrrega, gairebé a la porta de la botiga per poder carregar. Les persones que han de fer la compra, doncs com en aquestes altres superfícies que li dic del carrer Valldoreig, que en conto tres i que n'hi ha alguna que també fa domicili, però és que a més tenen un aparcament al davant, un aparcament no sé, jo de metros sóc molt dolenta, però a 10 metres, que només amb un ascensor, un aparcament que a més té una accessibilitat un cop dins molt, molt, molt bona, amb unes places de pàrquing amples per poder carregar bosses, tot el que faci falta. Crec que és un supermercat en aquest sentit privilegiat, perquè ja li dic, hi ha altres supermercats que estan en plena zona de vianants que no tenen un aparcament tan a prop ni zona.
Curtes. La primera és en referència a l'estudi realitzat per la ONG sobre transparència municipal, que vostès i l'equip de govern ha realitzat accions de comunicació on han donat la seva opinió. Hi ha un aspecte que no l'han donat massa o jo no ho he trobat, que és la ràtio que ens suspèn o que ens dona un percentatge molt baix, al voltant d'un 16%, en transparència sobre els contractes. Com vostès saben, els contractes en el nostre pressupost ordinari és un percentatge molt alt, al voltant d'un 40%, i la pregunta és molt clara i molt concisa, sabent que el senyor Joly evidentment té al seu cap la millora dels serveis municipals en aquest àmbit, quines són les mesures que realitzarà l'equip de govern en aquest àmbit per passar d'un 16,9 o un 16,8 o no sé quin és el percentatge a un 100%, que seria el desitjable i al qual tots estarem molt contents. La segona pregunta, suposem, bueno, estic segur que vostès tenen un quadre de subvencions realitzades, i això va al fil d'en aquest moment de crisi, la cerca de subvencions de qualsevol àmbit. N'hem parlat de la llei de barris, però n'hi ha altres àmbits, Diputació de Barcelona, Generalitat, europees, etc. Doncs ha de ser també una de les grans accions d'un ajuntament en la realització de fons externs. Suposo que vostès segur tenen un inventari de totes les subvencions que han realitzat durant el 2008 i per tant els hi demanarem aquí avui formalment si ens el poden trametre amb el capteniment d'ajudar-los per si de cas s'han oblidat alguna i poder assessorar-vos en qualsevol sentit. Gràcies.
Té la paraula el senyor Joly. Sobre l'estudi, el que feia menció i els ratis aquests, no és ben cert que només hagin posat de manifest amb allò que sortien bé, perquè precisament com a mínim jo quan se'm va preguntar pel tema aquest, doncs vaig posar de manifest que hi havia indicadors de transparència, perquè tot això anava sobre una anàlisi de la transparència municipal en general, doncs que sortien molt bé i amb altres que no sortien tan bé, i els dos n'hem pres bona nota, tant per allò que va bé com per allò que no en va tant. I en qualsevol cas, en el tema de contractació, sí, el que sí, qualsevol rati de temes de transparència, per nosaltres aquest és un tema prioritari, és un tema rellevant. Així ho posa de manifest la nova metodologia de gestió pressupostària que ja coneixen, i per tant és molt benvingut un estudi com aquest que en el fons el que tracta és d'esperonar a tot l'entorn de l'administració pública per tal de treballar amb indicadors i per tal d'analitzar amb dades i posar-les de manifest amb màxima transparència, precisament com està fent o com tracta de fer l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb aquesta nova metodologia. Responent a la seva pregunta, no només en aquest, sinó en qualsevol dels ratis, si aquest estudi va endavant, perquè era el primer any que el feien, o sigui, tot just estan naixent amb aquest estudi, nosaltres des de l'Ajuntament de Sant Cugat li plantejo que mirarem de posar-nos en contacte amb la gent que fa aquest estudi per tal que vagi endavant, ajudar-los en la mesura que puguem, i si tot això segueix el seu curs, per nosaltres serà un objectiu obtindre els millors ratis de posicionament en totes aquestes temàtiques, no en tingui cap dubte. Sobre el tema de les subvencions, em prenc nota en aquests moments, jo personalment no estic en condicions de contestar-li, li respondrem al proper ple o en la comissió informativa que correspongui.
Gràcies, senyor Villasenyor, breument, sisplau.
Per una qüestió que quedi clar, nosaltres en cap cas hem qüestionat la informació donada al respecte, i si hem demanat per aquest punt ha estat perquè era el punt que anava més coix, no per altra qüestió. No estàvem qüestionant que vostès no haguessin parlat d'aquest punt.
Gràcies. Senyor Roda, té la paraula.
Molt breu. Senyor amic Xavier Escura, com tenim el tema del celler cooperatiu? Sé que evidentment soc bastant pesat amb aquest, el nostre grup ha sigut molt pesat amb aquest tema, ens ha donat ampla informació en la informativa, però m'agradaria saber una miqueta de com està i si podem posar dates a l'arranjament d'un patrimoni que és referent de ciutat.
Gràcies, senyor Escura.
Gràcies, senyor alcalde, bona tarda a tothom. Senyor Roda, com vostè ha dit, estan amplíssimament informats sobre el tema, i no només amplíssimament informats, sinó que penso que gaudim d'un consens extraordinari amb aquest tema, cosa que jo me'n felicito i me n'alegro moltíssim, perquè veig que no només tots els grups polítics van coincidir amb un diagnòstic que a més vostè va ser dels primers en apuntar-lo, cosa que l'honora, no només repeteixo els grups polítics sinó també el Consell de Cultura. En aquest sentit és molt recent la inflexió que estem fent amb l'espera d'un projecte mai assolit pel que fa al finançament del Ministeri a Madrid de Foment, una subvenció que, com bé tots vostès saben, si arriba a materialitzar-se, d'aquí no sabem quan tindríem dificultats financeres per poder-ho aplicar la part complementària nostra, amb la qual cosa el celler cooperatiu se n'aniria a uns quants anys més, i estem tots absolutament d'acord que això no pot ser, perquè és una vergonya en aquests moments com està el celler cooperatiu, i tots hi coincidim. Doncs, en fi, és que estic repetint el que ja vam comentar l'últim dia, senyor Roda, vull dir, es tracta senzillament, el territori hi està posat de ple també amb el tema, sé que tenen pendent, i si no està pendent, sé que hi ha molt pròximament una reunió, doncs, amb experts, amb especialistes, de cara doncs, a consolidar el monument en si, i evidentment vostès seran els primers informats a la que tinguem el programa. Jo crec que en brevíssim temps, fins i tot si pot ser abans de la propera comissió informativa, evidentment el tindrien. I en fi, no sé què més que dir-li, de veritat.
Gràcies. Senyor Granger, té la paraula.
Senyor alcalde, un prec i una pregunta. Quan vam tornar tots de vacances el primer de setembre, ens vam trobar amb l'avinguda Torreblanca, les obres del clavegaram d'ESADE. A més, va coincidir doncs, amb unes petites obres a la Rambla Ribatallada, inclús en alguns dies amb uns treballs de pintura dels passos de peatons a la mateixa avinguda Ribatallada. Nosaltres no farem demagogia sobre les obres són necessàries i porten inconvenients. Ara bé, creiem que és manifestament millorable la manera com es va organitzar aquestes obres, com es va senyalitzar, que hi havia absència de senyalització pràcticament, i sobretot no hi havia pràcticament presència de la policia municipal per tal de regular el trànsit, i creiem que els inconvenients inevitables que porten les obres es van veure prou ampliats per, nosaltres creiem, una falta de coordinació. Doncs preguem que altres vegades doncs, es coordini i s'evitin la coincidència de diverses obres en el mateix temps. I per altra banda volíem preguntar, ens ha arribat i hem pogut comprovar que s'han produït diferents actes vandàlics al carrer Valldorets en l'àmbit dels vidres de molts establiments i supermercats que hi ha allà, concretament han estat ratllats amb la paraula nene, a molts establiments d'aquest carrer, i volem saber si prendran les mesures pertinents per tal de perseguir i subsanar aquests actes. Gràcies.
Gràcies, senyora Conesa, respondrà a la primera qüestió.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Granger, efectivament en vam parlar d'aquest tema a la comissió informativa. Bé, és cert que a l'estiu s'aprofita sobretot per fer aquelles obres que tenen doncs, alguna incomoditat, i principalment doncs, aquesta obra de connexió doncs, de serveis, clavegueram, FECSA, a tot el que era l'avinguda Torreblanca, a la vegada que es va aprofitar també per modificar i fer uns pous pel mercat Torreblanca, bé, tot això doncs, era una obra complexa. El que vam intentar és periodificar-la al llarg de l'estiu. És una obra que duia a terme la contractació d'ESADE, és a dir, no era directament l'Ajuntament que executava, però evidentment sí que l'Ajuntament supervisava. L'Ajuntament va autoritzar les obres i els terminis. Els recordo que es va començar per baix, parlar amb la del celler. Un cop va poder estar operativa la part de baix, es va ja fer tota la part que afectava més el mercat, i no va ser fins la part final que es va fer la rotonda dels cines i de la rotonda cap amunt. El problema també és cert, la rotonda dels cines pensaven executar-la en una setmana, però es van trobar més problemes o més serveis dels que es tenia constància. A vegades passa aquestes coses, que hi ha una companyia que ha passat un servei, no ho ha comunicat o no s'ha recollit en els plànols, i quan s'obre es troba que hi ha doncs, unes connexions que no estaven previstes. També es va afegir FECSA Endesa sobre la marxa, per aprofitant que es feia aquella obra per FECSA poder passar les seves canalitzacions, i això va fer que s'anés doncs, més enllà, i que per tant arribéssim a la darrera setmana d'agost, primera de setembre, encara estan a la rotonda. Nosaltres vam comunicar que volíem una bona senyalització, vam demanar que el dia 15 havia d'estar al màxim de net a tota la zona. Vam reivindicar també el tema de l'asfalt, perquè la previsió no era asfaltar fins al darrer dia de tots, cosa que doncs, des de l'Ajuntament vam estar-hi en contra, i es va poder negociar, i evidentment els executors doncs, de l'obra van estar d'acord amb reasfaltar doncs el més aviat possible, perquè no podien quedar aquella mena de desnivells o esglaons que quedaven i que eren realment incòmodes. S'ha intentat, entenc, seguir l'obra, però d'ara endavant insistirem més en el tema de la senyalització de les obres.
Gràcies, i el senyor Martorell respondrà a l'altra qüestió.
Sí, respecte als actes de vandalisme en tenim coneixement, i en les reunions de coordinació de policia local i Mossos d'Esquadra s'ha donat les instruccions perquè sigui una zona d'especial èmfasi en intentar detectar els autors d'aquests fets.
Gràcies. Senyor Ramon, té la paraula.
Moltes gràcies. Avui, en el punt on hem parlat de pressupost, s'ha parlat i molt del servei d'ocupació municipal, sobretot doncs, en temps de crisi, i també doncs, per unes declaracions del nostre alcalde que posaven el SOM com una de les eines principals per lluitar contra la desocupació a la nostra ciutat. Però ens sorprèn quan és un servei que havia arribat a superar la vintena de tècnics treballant doncs, per la promoció del treball a Sant Cugat, per la formació, per l'acompanyament, per la intermediació laboral, per l'assessorament en la creació d'empreses. Un servei, com deia, doncs ha deixat de tenir una vintena de tècnics per passar-ne a tenir 9 en aquests moments, menys de la meitat. Hem vist que el 2007 es va deixar d'executar importants partides del Servei d'Ocupació Municipal i que hem vist el 2008 una reducció d'un 30% del seu pressupost. En aquests moments, com dèiem, doncs de crisi, de possibles situacions d'augment de l'atur a la nostra ciutat, pensa l'equip de govern cobrir les baixes d'aquestes desenes de tècnics? Estan executant el pla estratègic de promoció econòmica i ocupació pactat amb els agents econòmics de la ciutat? Si és que sí, en quin grau? Si no, doncs pregaria que el recuperessin i que vetllessin doncs per executar les diferents accions que en ell doncs es preveien. La següent pregunta és referent al barri de Can Mates, que com saben doncs comença a haver-hi ocupació, però Musa mateix doncs ha entregat claus de diferents edificis i ens trobem doncs amb uns carrers que a causa de que molts altres edificis estan amb obres, amb unes voreres amb certes dificultats doncs de mobilitat, amb uns carrils bicis en alguna part doncs inexistents i amb un accés des de l'estació de Mirassol a la nova escola doncs a Ciutat d'Alba, que en aquests moments doncs des del nostre grup no ens queda en absolut clar quin és la via d'accés amb seguretat des de l'estació de Mirassol en aquesta escola, però també a la resta del barri, que com deia, per causa de les obres molts veïns i veïnes veuen la dificultat a l'hora de circular per les voreres. També quin és el percentatge d'ocupació en aquests moments des de l'oposició no el sabem, no sabem quan està prevista ni quan es calcula la recepció d'aquest barri, per tant, quins són els mecanismes de control doncs d'aquesta situació, de les neteges, de la recollida de brossa, etc. Gràcies.
Sí, és senyor Boix, té la paraula.
Sí, només tenia un prec que anava en el mateix sentit de la primera qüestió que plantejava Antoni Ramon sobre el pla estratègic de promoció econòmica, no? I constatant realment que el Servei d'Ocupació Municipal doncs no és des del nostre punt de vista una prioritat per aquest equip de govern. Sí que els hi volíem demanar que bé, ell va ser més a més qui va portar el tema en primera persona, no? Jo me recordo d'una presentació en una sala plena a la casa d'Imarí, ara casa d'Imat, perdó, de m'ha traït el subconscient. L'inconscient seria millor en aquest cas, inconscient, no? Que no pas subconscient. Una sala plena, deia, d'agents socials, no? Sindicals, del tercer sector, però també agents empresarials, no? de primera línia, no? I a més era un pla estratègic ben fet, amb participació, escoltant, i que a més donava una diagnosi i posava sobre la taula tota una qüestió d'ítems que eren de fàcil seguiment, de la manera que s'han de fer els plans d'actuació, no? Jo quan que vaig assistir a aquella presentació, doncs la veritat és que me vaig alegrar que es fes un pla d'aquesta manera. En aquell moment en què no hi hauria crisi econòmica, sí que hi havia necessitats per part d'una part important de la població de Sant Cugat, ja en aquell moment, però ara encara és més evident. Jo el que li demanaria, per no sé quanta vegada més, perquè ho hem fet per escrit i ho hem fet a les comissions informatives, sobre el balanç d'aquest pla estratègic, que vostès sempre ens han anat responent sobre ho estem estudiant, ho estem valorant i de més, el que demanaria és que en aquests moments, i si realment vostès el que volen és el que deia abans, no?, de lluitar perquè el món de l'empresa funcioni, perquè aquest és, i no ho estic dient amb ironia, el món de l'empresa funcioni per crear riquesa i de més, que siguin valents, que en aquest moment facin un balanç d'aquest pla i que a més no només el facin vostès, sinó que el posin en comú no amb nosaltres, sinó amb aquells agents socials que van destinar una gran part del seu temps per fer realitat aquest pla estratègic. Si no, allò es convertirà en un frau i es convertirà en un exercici més de participació que no ha servit per res. Doncs en aquest moment el que li demanem nosaltres formalment avui al ple, perquè ja li hem fet pels diferents mecanismes que tenim, és que faci un balanç compartit del pla estratègic de promoció econòmica amb no només els grups municipals, sinó també amb tots els agents que van contribuir a fer aquell bon pla de promoció econòmica. I en tot cas, si s'ha d'actualitzar, que es faci de la mateixa manera, també amb la participació d'aquests agents. I amb això no ens podem esperar un any. És més, amb això vostès ja haurien de tenir els deures fets, i més amb la situació en la que estem. Per tant, el que els demano és que abans de final d'any facin aquest balanç de forma compartida amb la resta d'agents de la ciutat, polítics i ciutadans.
Gràcies. Té alguna altra qüestió, senyor Boix, per després? El senyor Joli té la paraula.
Jo crec que la seva intervenció, senyor Boix, els dos han anat pel mateix camí i la mateixa temàtica, tant el senyor Toni Ramon com el senyor Boix, però vostè, senyor Boix, ha estat molt més, bueno, jo crec que ha perdut una mica l'orientació una mica del tema, no? Perquè des del primer dia que ja estem treballant, o sigui, nosaltres no vivim de plans, això per començar, vivim de fets i de tirar endavant una ciutat i de fer polítiques públiques i d'executar. De plans només no es pot viure. El que no farem en cap cas, i la prova és que vostè hi estarà d'acord o no hi estarà d'acord, però el que s'està fent és coses, i és coses per millorar la productivitat. Vostè defensi, m'hi posi'm números sobre la taula, i el senyor Toni Ramon era el responsable, jo sempre ho he dit, i el senyor Toni Ramon no me l'interpreti, va fer vostè una molt bona feina al SOM, hi ha coses molt interessants, hi ha un pla estratègic efectivament ben treballat, amb el qual hi compartim una molt bona part, però n'hi ha una altra que tenia grans solapamentes, perquè no ens enganyem, hi havia una àrea de promoció econòmica per un cantó, hi havia per un altre cantó un servei d'ocupació municipal que també feia aquelles feines que s'entenien més pròpies de promoció econòmica, i a partir d'aquí es produïa una barreja que ara s'està intentant unificar i optimitzar. I també s'hi produïa una tercera barreja, que són tots aquells temes més assistencialistes. Perquè el servei d'ocupació municipal i la seva manera d'entendre la promoció econòmica, i això ja no és ja la seva política ideològica, sinó la política ideològica del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, és una política francament assistencialista i no té una política de projecció territorial, de competitivitat i de creixement econòmic. I les dues fan falta. De la mateixa manera, les dues fan falta, tant una com l'altra. I aquí doncs tenim aquest popurri d'entendre el que és una política assistencialista, del que és una política de projecció territorial, del que és una política d'innovació, del que és una política d'emprenedoria i d'ajudar l'emprenedor a que tiri endavant. I aquí què ens trobem? Que hi entren diferents àmbits. El que antigament o el que fins ara és la promoció econòmica estrictament, el que en el seu moment depenia del senyor Toni Ramon, que és servei d'ocupació municipal, i també serveis a la persona o a la ciutadania, o el que fins ara històricament s'ha anomenat com a serveis socials, perquè era atenció a aquells més desfavorits. I tot això ho estem afrontant, i ho estem afrontant optimitzant recursos. Perquè, clar, dieu, és que en un moment actual, com l'actual més que mai, precisament per això, què estan sortint pels diaris tots els municipis on vostès hi tenen governs i estan fent? Optimitzar la despesa, oi que sí? Què van a buscar amb tot això? Uns retallaran per aquí, els altres retallaran per allà, perquè estem en moments de crisi. El senyor Zapatero dient, escolta, congelem-nos tots. Atenció, perill, perquè si ens congelem tots això no ho tirarà endavant ningú, no? Bé, doncs el que hem de fer precisament en una situació com la de crisi és gestionar bé, perquè tot això va d'eficiència. Eficiència. I eficiència què vol dir? Productivitat. I vol dir gestionar bé els recursos. I si hi ha uns objectius que es poden fer en 9 persones i no fer-los amb una maquinària inflada de 23 persones, doncs jo, a mi no m'hi trobaran en el cantó contrari. La meva obligació és treballar conjuntament amb el gerent d'aquest ajuntament i treballar amb els equips tècnics de la casa i demanar-los i exigir-los que la despesa sigui el més òptima possible. Perquè vostès mesuren, com sempre, les coses, senyor Boix, mesuren les coses pel volum pressupostari, mesuren les coses per la gent que contracten. El SOC mateix, quin és l'ajuntament que ve? El que contracta més persones. És a dir, com més persones contractis, més amunt sortiràs en els seus ratis d'actuacions polítiques. I això nosaltres hi estem absolutament en contra. I miri, si ens dediquem a tenir com més personal millor per arribar a donar l'atenció aquesta que vostès volen donar, sap què passa al final? Que no pots créixer més, perquè miri, podem tindre 23 i amb 23 no sé quantes atencions podem fer, però no en podrem fer més. arriba un moment que ja no pots donar més de si, perquè arribes allò que pots donar amb l'atenció directa que puguis fer, i en canvi has de buscar polítiques de complicitat, i més en un municipi com el que estem, que tenim molts actors i diferents que realitzen, poden realitzar polítiques i actuacions en pro d'això que perseguim, com per exemple pot ser la mateixa Cambra de Terrassa, que fa poquet ens ha obert una delegació aquí i amb la qual podem compartir moltes sinergies i pot fer molta feina també per anar a aconseguir aquests objectius que són comuns. Per tant, jo en qualsevol cas els hi faré un resum, no en dubtin, els hi faré una presentació en el marc de la comissió informativa on els fusionarem l'estat una mica d'aquests objectius que contemplaven el pla estratègic que va conduir el senyor Toni Ramon, com estem ara. I també una altra cosa que no se'ns escaparà a ningú, que la situació econòmica és la que és, valorem-la i mirem quines són, independentment del pla estratègic. El que sí que ens toca és veure quines qüestions són prioritàries en aquest moment, en aquest parèntesi, que esperem que sigui el més curt possible, que és el d'aquesta crisi econòmica que ens toca travessar en aquest moment.
Moltes gràcies. Sí, senyor Bosch. Senyor Ramon, breument, sisplau.
Fets i no plans, però és que els fets són aquests: la reducció de personal, la reducció de pressupost, la no execució de pressupost. Aquests són els fets. Llavors, vostè em parlava també d'assistencialisme, i el SOM en cap cas estava fent assistencialisme, era política social preventiva. És molt millor estar fent formació, estar fent acompanyament a la inserció laboral, estar reconduint a joves doncs, que han patit un fracàs escolar, i a través de plans de garantia social, sempre ho havíem dit, l'objectiu no era que treballessin d'aquell ofici que els estàvem ensenyant, era doncs, que tornessin a enganxar la roda del mercat laboral i també doncs, dels estudis que estaven realitzant. Per tant, no hi vegin assistencialisme. Assistencialisme és aquella política social que gira l'esquena, que no vol veure els problemes i mira, si tenim algú que no arriba a final de mes ja li donarem 4 o 2 per menjar. El que volem és una societat competitiva i que pugui doncs, agafar el tren que doncs, Sant Cugat dona també aquestes oportunitats. Sant Cugat pot donar aquest tren sempre i quan tinguem doncs, una població amb accés doncs, a una formació, amb una intermediació laboral. Ja que en parlarem amb una comissió informativa i que sembla ser doncs, que amb 9 persones farem doncs, tota la feina que es feia abans, m'agradaria veure-ho, perquè a favor dels tècnics del SOM he de dir doncs, que van funcionar amb molta i molta eficiència i que 23 tècnics era per fer doncs, el Club de la Feina, per fer escoles tallers, per fer plans de garantia social, per fer casa als oficis, per fer assessorament per la creació d'empreses. Per tant, doncs, també afegeixin aquest informe, sisplau, una comparativa de programes i projectes doncs, de l'any 2006-2007 i una comparativa, si compariu, sisplau, amb els projectes desenvolupats al 2008. Gràcies.
Gràcies, senyor Bosch, sisplau, breument també.
Sí, només lamentar la resposta del senyor Joly. Bueno, jo no esperava que respongués el senyor Joly, perquè d'aquest tema de promoció econòmica no hi entén massa, no? Crec que promoció econòmica bàsicament per vostès és el dinar del Sant Cugat Tribuna, que per nosaltres doncs, és una cosa més de la promoció econòmica, però en tot cas seria potser l'última acció que faríem, no? Nosaltres el que defensem aquí és el nostre programa polític, que és pel que ens han votat, i aquest pla estratègic de promoció econòmica és un pla estratègic que segurament vostè ni se l'ha llegit, perquè no parla només d'ocupació ni de polítiques assistencialistes, s'ha retratat amb la seva intervenció, sinó que parlava, sobretot i molt important, de qüestions que afecten els empresaris d'aquesta ciutat, com per exemple la mobilitat. O parlava, per exemple, de quins eren els itineraris entre l'escola i el treball, cosa que té a veure amb l'àrea d'educació, per exemple. Per tant, jo esperava que la resposta no me la donés vostè, sinó que me la donés l'alcalde, perquè es tractava d'un pla absolutament transversal, i en aquests moments jo crec que ha de vital importància per a la nostra ciutat. Si vostès no li volen donar la importància que es mereix, i el que fan doncs, és intervencions d'aquest tipus desmereixent les nostres intervencions, doncs vostès sabran. Però és un pla, torno a repetir, que va comptar amb la participació de molta gent. I a nosaltres ens agradaria que el nostre ajuntament, l'ajuntament de tots, on estem tots aquí, tots i totes, no defraudés una vegada més un pla de participació, en aquest cas tan important com el estratègic de promoció econòmica, i menys en un moment com aquest. De la resta de temes que ha parlat, senyor Joly, no hi respondré, ja l'he dit, s'ha retratat, vostè té el seu model, lògicament, a més, majoritari, no?, en aquesta ciutat, i nosaltres tenim el nostre, i de forma molt orgullosa, a més, el defensem. Gràcies.
Gràcies. Té la paraula la senyora Conesa.
Gràcies. Senyor Ramon, preguntava per la recepció de les obres del Turó de Can Mates. Bé, estem negociant precisament aquest tema. A final de mes tenim una visita d'inspecció per veure en quin estat estan carrers, voreres, etc. Tenim en compte que la Junta, que és qui és responsable en aquest moment de carrers, voreres i espais públics, els hauria de tenir o deixar a punt, i evidentment l'Ajuntament no farà la recepció si aquests no estan en un estat correcte i adequat. Em preguntava per l'ocupació. Bé, en aquest moment nosaltres encara el barri està lluny del 50% d'ocupació, bastant lluny d'aquest 50%. I haig de recordar que fins al 50% d'ocupació correspon a la Junta al manteniment, l'obligació de manteniment. Bé, l'Ajuntament vol fer la recepció ja, encara que estigui aquesta ocupació, no arribem a aquest 50%, perquè pensem que podrem fer la feina millor. I és en aquest sentit que hem periodificat i hem fet una simulació de quan podríem estar o arribar a aquest 50%, en quants anys, i què suposaria això de despesa a nivell municipal, i per tant que la Junta ens pagués aquests diners de forma avançada. Això per part de la Junta seria correcte i acceptable, tenint en compte que ells ja no tindrien l'obligació de manteniment. Aquesta l'agafaríem nosaltres, però evidentment els ingressos ens els hauria facilitat la Junta. I aquests són els termes de la negociació que estem tenint en aquest moment, que no és una negociació fàcil ni senzilla, però que crec que ens en podrem sortir ben aviat, i si tot va bé, jo calculo que cap a final d'octubre podríem tenir el barri recepcionat i de forma correcta. De tota manera, si hi ha situacions que estan molt malament, també és bo que nosaltres les tinguem, perquè nosaltres farem una inspecció exhaustiva de tot el barri, però si hi ha algun tema més puntual, més petit, també ens va bé saber-ho. Vol dir que m'ho adrecin a mi, els estaré agraïda. Gràcies.
Sí, es señor Vázquez Rodero, de la palabra.
Gracias, señor alcalde. Es solo una pregunta. Dentro de 4 meses estarán aquí los alumnos de SADE. Tengo entendido que hay un plan de viabilidad para mover todo ese tráfico que se genera como consecuencia de estos nuevos alumnos. ¿Estará acabado en esa fecha?
Gracias, señora Subirá.
Sí, efectivament, com ja els vaig dir, em sembla, abans de l'estiu, estava previst que que a començaments de setembre SADE aportés el pla de mobilitat. Així ho han fet. En aquest pla nosaltres hem trobat una sèrie de deficiències, de coses que entenem que cal corregir. Així ho hem comunicat, i ara estan en procés d'incorporar tot allò que de moment nosaltres els hi hem dit, per tal que ho incorporin. Jo confio que sí, que en el moment en què els alumnes de SADE ja vinguin a la ciutat, totes les mesures correctores que incorpora aquest pla de mobilitat estiguin aplicades. És com ha de ser. Gràcies.
Gràcies, senyora Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Jo són quatre qüestions. Una, en primer lloc, una de la Costa del Golf. El passat ple vaig exposar que hi havia davant del carrer Sant Adjutori tot uns matolls molt importants a la riera. Van dir que anirien a veure'ls, m'imagino que els han vist i els han deixat tal qual, perquè no ha passat ningú ni han sigut tallats. Hi ha arbres morts en aquell sector, hi ha tota una riera amb uns matolls secs molt importants, i des d'aquí, bé, ha passat l'estiu, gràcies a Déu no hem tingut cap tipus d'incident, però la senyora Subirà va dir que ho aniria a veure i ha anat a Can Quitèria, però no ha anat a veure el carrer Sant Adjutori. Bé, després hauran vist que els hi hem lliurat una instància juntament amb unes fotografies Resulta que és un administrat d'aquí, una veïna de l'Ajuntament de Sant Cugat, exactament de Mirasol. Això es tracta de la urbanització del carrer Lleida i Barcelona, Avinguda de Barcelona, que farà quasi bé un any i escacs que va ser acabada aquesta obra. Aquesta veïna s'ha tipat d'estar trucant a l'Ajuntament de Sant Cugat indicant quina era la situació. Aquesta obra està recepcionada, finalment ha presentat una instància. Vostès veuen amb aquesta fotografia com ha quedat l'obra finalitzada. Aquesta obra està amb uns tubs, justament en el xamfrà que es veu casa seva, que surten cap a l'exterior. A més, hi ha una grieta a la façana que, segons diu, que va ser com conseqüència de tota l'obra que es va fer. Després d'haver estat trucant infinitat de vegades a aquesta persona, per part de l'Ajuntament només ha rebut bones paraules, però cap tipus de contesta. I finalment ha presentat una instància que tampoc li ha sigut contestada. Des d'aquí preguem que, si ja ha sigut recepcionada, vagi l'Ajuntament a llavors arreglar aquests desperfectes, i si l'obra, per qualsevol cosa, encara quedés una fiança per part de la persona, de l'empresa que va fer la urbanització, es retiri part de la fiança per pagar aquest manteniment i aquesta obra quedi en condicions. I espero que els veïns de Sant Cugat no triguem tant temps en poder ser respostos i ni tinguem que acudir en els plens de l'Ajuntament perquè els seus problemes tinguin que poder ser resolts. Gràcies. Després, una altra qüestió. Recordaran vostès en el passat mes de juliol que vam tractar el tema de barraques. El Partit Popular va retirar la moció que havien presentat i per part de l'equip de govern es va agafar el compromís que durant el mes de setembre ens posaríem a treballar al respecte. Estem ja a mitjans de setembre i a hores d'ara encara no hem començat a treballar. Jo el que no m'agradaria que passés és el mateix que va passar la legislatura passada, que va acabar la legislatura i no es va parlar. I per últim, és una pregunta de saber exactament, tenim aquí en l'edifici noble de l'Ajuntament, a la teulada, quatre màstils. Aquests quatre màstils de bandera encara no s'ha penjat cap ni una. Llavors, és saber, senyor alcalde, quan pensa posar les banderes en l'edifici municipal. I després, una última que m'havia oblidat, que és que després d'haver estat fent un consens i una sèrie de consultes entre els companys de consistori i part del públic, encara no m'han esbrinat, perquè jo també ho desconec, i faré la pregunta mig en castellà, mig en català. Com es diu Bordillo? Pues era referent als bordillos de la nostra ciutat. Ens trobem que hi ha moltes voreres on els bordillos tenen una part que és metàl·lica, i aquesta part metàl·lica, si dones o rosses amb el cotxe, rebenten les rodes. Era per preguntar quins tipus de mesures pensen prendre al respecte, perquè a més, sortint d'un pàrquing, moltes vegades les persones donen cop i rebenten la roda, o millor dit, no la rebenten, la rajen totalment. Gràcies.
Bé. Gràcies, senyora Rodríguez. Ara li respondrem, però només un comentari sobre això que ens ha repartit, sobre el document aquest que ens ha repartit. Li prego que no ho faci. O sigui, li prego que no vingui aquí al ple repartint-se documentació. Té molts mitjans per fer arribar als senyors regidors i les senyores regidores el que vostè vulgui. Aquí al costat hi ha a la seva disposició les bústies de tots els regidors i regidores, i si vol que es faci arribar en el moment del ple alguna cosa als membres del consistori, si us plau, faci-ho arribar a través de qui li està parlant. Jo me n'encarregaré de repartir-ho, però entenc que això seria en cas d'urgència, perquè el conducte normal per enviar-nos a papers no és a través del ple, sinó és a través de les bústies. Té la paraula la senyora Subirà.
Sí, senyora Rodríguez, recordo perfectament el que va comentar i em comunicant que ho farem ben aviat. Gràcies.
La següent qüestió li respondrà la senyora Conesa.
Sí, senyora Rodríguez, en relació a l'obra que es va realitzar a l'Avinguda Barcelona 42 de Mirasol, bé, jo no sé amb qui ha parlat insistentment aquesta senyora de l'Ajuntament. En tot cas, amb mi segur que no, Per tant, haig de poder contrastar què ha passat i per què aquests tubs han quedat d'aquesta manera. Jo identifico efectivament la part del carrer Barcelona, no identifico l'altra part del carrer Lleida, no sé si es va intervenir per part de Promusa o no s'ha intervingut, per tant haig de demanar als tècnics que em donin la informació i evidentment si ha sigut a causa de l'obra això li quedarà arreglat. Que li quedarà arreglat si és que ha sigut a causa de l'obra, perquè no li pot quedar així. En tot cas, haig de demanar el parer dels tècnics que van dirigir l'obra.
La senyora Salat respondrà a la següent qüestió.
Moltes gràcies, senyor alcalde, i bon vespre a tothom. Senyora Berta Rodríguez, no s'amoïni, el mes de setembre encara li falta la següent meitat. Estem treballant i restarà absolutament informada les informatives de tot el procés i de com evoluciona. Gràcies.
I en quant a les dues darreres qüestions, el tema de la pregunta que feia sobre els màstils, es farà al seu temps. Es farà al seu temps. Està. Quan toqui, I el tema del bordillo és el bordillo és bordó i tenim coneixement que en tenim algun de perillós, No només vostè n'ha estat víctima, sinó algun altre membre d'aquest consistori ens ha fet arribar doncs una queixa similar a la de vostè i per tant doncs s'hi ha de posar solució, Perquè jo penso, el problema no és que hi hagin bordons que tinguin l'acabament metàl·lic, sinó quan això està en llocs on s'ha de fer una corba pronunciada i hi ha perill de que una o dues rodes doncs, puguin tocar, puguin rascar i produir doncs, el que sabem que li ha passat a algun ciutadà. Senyora Rodríguez, breument, sisplau.
Sí, perdoni, la contesta que m'ha donat respecte als màstils pot concretar-la més, sisplau.
En aquell moment no estic... La seva intervenció? No vol comentar res més sobre els altres temes? Dic perquè després no li donaré la paraula una altra vegada, per tant, faci-ho ara.
Bé, gràcies. No, respecte a lo dels bordillos, ja li... És igual. Bordons, ja li demano permís perquè el proper ple aportar tota una sèrie de reportatges fotogràfics de tots els bordons irregulars que hi ha en aquest municipi, que són metàl·lics, a mares de que per part de serveis urbans o de la regidoria que pertoqui puguin arreglar tots aquests, perquè no és tan sols aquest que tenim davant de l'Ajuntament, sinó hi ha altres indrets i alguns de perillosos perquè està tan sols la part metàl·lica sense el tros d'obra apuntant directament. Gràcies.
Bé, senyor Rodríguez, la primera qüestió que vostè insisteix en aquest moment no li puc concretar més i la següent qüestió, doncs agrairem si vostè ens fa arribar aquest reportatge fotogràfic perquè segur que serà d'utilitat pels serveis de l'Ajuntament per tal de millorar doncs, aquests bordons perillosos que tenen. Senyora Reyes, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. És una pregunta referent a la equivalent al tanatori de la nostra ciutat. El que hem pogut confirmar és que al febrer del 2006 vam parlar del tema, vam dir que hi havia una preocupació ciutadana perquè només es poguessin fer celebracions a aquesta ciutat religioses i mostràvem la nostra preocupació de que hi hagués l'oportunitat de que els ciutadans poguessin fer actes civils d'acomiadament. Aleshores, en aquell moment, el senyor Recasens, al febrer del 2006, va dir que li semblava bé, que era un tema pendent, una assignatura pendent de la ciutat, que era un tema de parlar amb el concessionari, que fins aleshores no hi havia hagut massa demanda. Tenim consciència que cada vegada hi ha més demanda i no sabem què opina el concessionari, però sí que pensem que és un tema que s'hauria de solucionar. Gràcies.
Senyor Reyes, però estem d'acord amb vostè i de fet hi estem treballant. Hi ha un projecte que no els hi hem ensenyat encara perquè se'ns va portar pel concessionari, van tenir una reunió amb la senyora Paraire, després es van reunir amb nosaltres dos, amb la senyora Paraire i amb mi mateix, perquè bueno, els vam insistir que era un tema important.
ens van fer una proposta, aquesta proposta els hi han demanat alguna rectificació, per exemple, doncs els hi han demanat que primessin la màxima capacitat de la sala, va ser un dels temes que recordo que els hi han posat al damunt de la taula, i en aquest moment estem a l'espera de que ens portin aquest projecte i alhora que hi hagi una valoració, perquè això pot afectar l'equilibri de la concessió, la inversió que demanem en el concessionari, però vaja, entenem que és un tema prioritari, és a dir, en aquest moment és un servei que ens manca a la ciutat, i el fet d'aquesta mancança és perjudicial per aquelles persones que per no desplaçar-se o per raons doncs de creences no volen fer l'acomiadament dels seus difunts en un centre religiós, i alhora doncs també és un perjudici sobretot pel monestir, perquè moltes vegades doncs té una sobrecàrrega de feina entre cometes, i una feina doncs que, bueno, que es podria fer en altres llocs. En el moment que tinguem aquest projecte, que espero que serà ben aviat, doncs els ensenyarem i intentarem que això vagi el més ràpid possible. Ja els dic que per part del concessionari, quan se'ls va plantejar, hi ha una disposició segur de treballar i d'insistir amb el temps, però ara sembla que la cosa la tenim molt ben encarregada. Sí, digui.
No només per dir que suposo que ja han tingut en compte el concessionari, que també hi ha gent que deixa de venir al tanatori de Sant Cugat pel tema que no vol fer, no?
Sabem que hi ha gent doncs que utilitza Collserola o que estan utilitzant doncs algun dels tanatoris que hi ha a Barcelona, No, ho sabem. Molt bé, n'hi ha més temes a tractar, per tant s'aixeca la sessió. Cristina, t'han portat el projecte encara. Ens van portar un projecte que estava bé, però ja han demanat que indemnessin. No hi havia altar, per exemple, els que em posessin, perquè s'ha també quan han d'haver-hi funeral religiós, no hi havia altar. I després van dir, mireu de posar el màxim de cadires possible de seients, perquè quedava una mica, quantes places eren, 150 o 100 i pico, i vam parlar que en posessin més. I això que s'haurà de convencer. Reprenem la sessió amb el torn d'intervencions del públic. Hi ha una petició, n'hi ha alguna altra? Doncs li poden acostar el micro, si us plau, i es pot identificar. Endavant.
Hola, em dic Mireia Tordera i el meu prec feia referència a l'oficina local d'habitatge a la borsa de lloguer. I estic inscrita des de fa un parell d'anys i voldria demanar transparència i rigor en l'assignació dels pisos per ordre de llista i seguint la normativa que té. A més, també volia... estic sorpresa perquè resulta que altres municipis aquesta oficina aconsegueix uns preus millors que no pas els de les immobiliàries. Jo, en aquest cas, i concretament diversos pisos, m'he trobat que n'hi havia de més barats a les immobiliàries amb unes condicions similars, d'habitacions, de localització, etc. Per tant, demano un millor funcionament d'aquesta oficina, sobretot tenint en compte la importància que té l'habitatge i el problema que representa, sobretot pels joves, i no sé si el personal que s'encarrega, la persona que monopolitza tot això, és prou apte per aquesta feina, o quin és el problema? Gràcies.
Bé, gràcies. Li respondrà la senyora Mercè Conesa.
Això? Sí. Bé, doncs recollim la queixa, la traslladarem. Com sabeu, l'oficina local d'habitatge l'està gestionant Promusa, de fet la selecció de personal també la fa la Societat d'Habitatge,
I en aquest sentit sí que evidentment hi ha doncs, un seguiment per part de la regidoria doncs, de territori, però no tenia coneixement en aquest sentit d'aquesta queixa. Demanaré doncs, que expliquin quina és la situació i, bé, i confio doncs, que es podrà arreglar, però la veritat la meva sorpresa perquè és la primera vegada doncs, que m'arriba directament una queixa i per tant demanaré doncs, tant a la gerència de la societat d'habitatge com als responsables de l'oficina que donin compte per conèixer doncs, més de prop si hi ha hagut alguna altra situació com la que expliqueu. En tot cas, si ara a fora em pots explicar una mica més quina ha sigut la situació. Gràcies.
Bé, doncs gràcies. No hi ha cap més punt a tractar, per tant s'aixeca la sessió.